Comencem el ple del 18/12/2019, ple ordinari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellada celebrada el dia 6/11/2019. Passo la paraula al representant de Ciutadans, si hi ha alguna cosa a dir. Portaveu del PSC.
Sí, a la pàgina 18, que és el tema de l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern, a l'hora de marcar la votació indica que són els 13 i érem 12 regidors.
Gràcies. Representant de Junts per Catalunya.
No tenim res a fer.
Vila de Capellades, CUP. Esquerra. Doncs passem a votació l'acte de la sessió ordinària del ple del dia 6/11/2019. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia, el 2.1.1, segons el dictamen de la Comissió d'Alcaldia i Serveis Tècnics, passem a ple la proposta de donar compte dels decrets d'alcaldia número 686/2019, de 25 d'octubre, el 785/2019, de 4 de desembre. Com que és el representant de Ciutadans, hi ha algun tema a dir en aquest tema? PSC, Junts per Cap, Vila de Capellades, CUP, Esquerra. En aquest cas, com que és un decret d'alcaldia, no, només es dona compte, no passem a votació. El punt 3.2 del ple d'avui és, segons el dictamen de la Comissió Informativa d'Alcaldia i Serveis Tècnics, es passa a la proposta d'aquest ple el nomenament del jutge de pau.
El llegis tu, sí?
Sí, no. Bueno, com cada 4 anys s'ha de tornar a nomenar el jutge titular del jutjat de pau de Capellades. S'ha fet l'exposició pública per tota aquella persona que volgués aquest càrrec i únicament s'ha presentat el senyor Ramon Roca Ferriol i la proposta seria nomenar el senyor Ramon Roca Ferriol com a jutge de pau titular del jutjat de Capellades. El suplent encara està vigent, per uns 2 o 3 anys més i seria el titular únicament.
Passo la paraula al representant de Ciutadans, PSC.
No, agrair la feina, en aquest cas del Ramon, com ja vam fer fa 4 anys, perquè entenem que són llocs on habitualment, malauradament, no hi ha una gran concurrència de candidats, per tant s'ha d'agrair la bona voluntat, en aquest cas del Ramon, per prestar-se a fer aquesta feina.
Gràcies. Representant de Junts per Capellades.
Nosaltres votarem favorablement, però tampoc no tenim res més a afegir que l'agraïment i que qualsevol tasca doncs, en bé de la comunitat sempre és d'agrair.
Molt bé. Representant de Vila de Capellades.
No, simplement ens afegim a aquests agraïments i bueno, sobretot per la predisposició del Ramon anteriorment i també ara.
Molt bé, gràcies. Representant d'Esquerra. Res més a dir. Per tant, passaríem a votació el nomenament del jutge de pau titular de l'Ajuntament de Capellades. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia, el 2.2.1, també és del dictamen de la Comissió Informativa d'Educació i Festes, que proposa aquest ple el canvi de representants de la Junta de Govern de la Llar d'Infants Vailets de la AFI-AMPA per al curs 2019-2020. Passo la paraula a la portaveu de Vila de Capellades, CUP.
També és un tràmit que fem cada any per aquestes dates, quan ja s'ha constituït l'AMPA o ens han notificat que s'ha constituït la nova AMPA. Simplement doncs, agrair la feina en aquest cas de la Núria Castells i la Maria Jèssica. La Maria Jèssica continua ara com a presidenta per la seva tasca ja no només a la Junta de Govern sinó amb activitats, altres òrgans on participa l'AMPA, que ho fan doncs, de manera molt activa. I també doncs, donar la benvinguda a la Mònica Pujol.
Gràcies. El portaveu de Ciutadans, és a dir, PSC.
No, afegint-nos amb la línia del punt anterior, afegint-nos a l'agraïment i la benvinguda, com ha manifestat la regidora i, per tant, agrair en aquest cas a aquestes persones.
Molt bé, gràcies. Representant de Junts per Capellades. Representant d'Esquerra. Molt bé, doncs. Passaríem a votació el canvi de representants de la Junta de Govern de la Llar d'Infants Vailets. Vots a favor?
Queda aprovat per... Ai, perdó. A favor, Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Capellades,
vots
PSC,
contra,
perdó.
PSC. Vots en contra? Abstencions?
Ciutadans.
El següent punt del ple extraordinari d'avui és el 2.3.1, que és el dictamen de la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, que proposa al ple donar compte del decret d'alcaldia 796 de la liquidació del pressupost 2018 de l'Ajuntament de Capellades. I passo la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Hola, sí. Bona nit. Donem compte, doncs, de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament del 2018. Ja vàrem presentar la liquidació del 2018 del Museu i l'Escola Bressol. Quedava pendent el de l'Ajuntament i així ens es presenta avui, que és un decret. La regidoria d'Hisenda continua avançant a posar-se al dia amb tots els terminis exigits per la liquidació que es realitza, que és recomanable que sigui a final d'un exercici. Evidentment, és de l'exercici del 2018, anem avançant perquè sigui la de l'any en curs i puguem presentar aviat la del 2019. A petició de l'alcaldia i intervenció, el pressupost inicial va ser del 2018 de 4.900.701,39 euros, i després de les modificacions practicades durant l'exercici va quedar un pressupost de 5.498.998,20. Un cop es va tancar amb les despeses que proveïdors varen presentar dins l'exercici i les que arrosseguen de l'exercici anterior, la foto del 2018, el 31/12/2018, va quedar pendent de pagar uns 476.732,32 euros i varen pagar 4.810.030,57 euros. Els ingressos, el 2018 es van pressupostar uns ingressos inicials més modificacions de 5.498.998,20. Es varen recaptar el mateix 2018 més els arrossegats dels anys anteriors, uns 5.133.713,24, i queda entre els pendents d'anys anteriors i els propis del 2018 a tancament de l'exercici un total pendent de cobrament d'1.598.087 euros. Un cop aplicat el quadre pressupostari que s'adjunta amb la documentació, tenim un pressupost ajustat de 609.900,10 euros, amb un romanent de tesoreria per despeses, un cop restat despeses pendents d'aplicació, de 5.230.274,50 euros. I un romanent de crèdit de 772.858,39. Així doncs, és una data positiva, doncs la nostra capacitat de finançament, tal com explica el quadre, és de 989.337,15 euros, és quasi un milió d'euros. Complint, com no, la regla de la despesa amb un marge ajustat de 1.229 euros, complim un rati de deute del 31,54, si vostès en recorden, el 2017 era d'un 40,97, i el període mig de pagament que tenim és de menys 21,99 dies. I això és el decret que ha fet i els informes, com sempre, per part d'intervenció, que és qui fiscalitza tota aquesta informació i fa aquest estudi.
Moltes gràcies, regidor d'Hisenda. Passo la paraula al representant de Ciutadans, el representant del PSC, el representant de Junts per Capellades, Vila de Capellades, Esquerra. Doncs, com que en aquest cas és donar compte, passarem al següent punt de l'ordre del dia. El punt 2.3.2 de... diu que, segon, que és de la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda. També passa a aquest ple la proposta d'aprovació, modificació del crèdit 11-2019 de l'Ajuntament de Capellades. També li passo la paraula al regidor d'Hisenda.
Val, la modificació de crèdit, ja ho hem parlat molts cops, és un ajust que es fa amb el pressupost no deixa de ser un pressupost i la modificació de crèdit es van ajustant les diferents partides que hi han, que s'ha posat en una partida o l'altra i es van movent. Llavors, vist el superàvit pressupostari a l'exercici i l'amortització del deute i les aplicacions pendents, els hi comunico que amb unes aplicacions pendents de 94.438,32 euros, que després es veuen en un altre document, i aquest Ajuntament podrà amortitzar, i per això demana aquesta modificació de crèdit, 1.233.251,47 euros, que són tots els crèdits que aquest Ajuntament tenia fins a dia d'avui. És a dir, tancaríem el 2019 i aquest equip de govern pot dir que el consistori capellarí de Capellades redueix l'endeutament a 0, aquesta mesura ens facilita encarar el 2020 amb noves inversions i treure tots els crèdits que teníem amb el BBA, amb el Santander, bueno, vostès tenen la documentació aquí, i fins i tot uns crèdits que es va pactar que, que ho paguéssim a mica en mica, que amb un conveni, que era el de Pines, que, i el dels usuaris de l'aqüífer Carme Capellades. No tinc res més a dir del que he explicat.
Gràcies, regidor. Passo la paraula al representant del PSC, de Ciutadans. Perdó, el representant del PSC.
Bé, nosaltres hi votarem favorablement. Ja vam tenir ocasió d'analitzar aquests números amb intervenció. Entenem que fruit de la liquidació que hem fet en el punt anterior, malgrat que potser a la intervenció no li agradarà com ho explico, però com vam comentar, fruit d'aquesta liquidació entenem que hi ha un romanent de tresoreria del qual una part important és líquid i tal com indica la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera ens permet amb els deutes i obligacions que comporta fer aquesta modificació de crèdit per tal de poder fer aquest exercici que es pretén fer d'amortitzar deute i que entenem que malgrat que amb certes limitacions per té plans de compliments de regla de despesa i de més, però que entenem que són això, no? Són petits inconvenients que haurem de sortejar, però que obre la possibilitat de tenir un escenari per aquest Ajuntament i en definitiva pels capelladins i capelladines que ens dona més opcions o dona més marge de joc, entenem que és una acció positiva i votarem favorablement.
Molt bé, moltes gràcies. El representant portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres si se sent bé, hi votarem favorablement. Ens sembla que és positiu el passar això en el ple. Venim d'on venim i som qui som i el tema de l'endeutament ja té la seva història, no? I jo personalment l'he pogut viure i venim d'un moment on aquest Ajuntament estava per sobre el 150% de deute i que per les circumstàncies que fossin, si volem veure-li una part positiva amb la crisi des del 2007 fins a enguany, és que la crisi d'alguna manera ha posat algunes coses en ordre i en aquest sentit ens ha fet veure o ha fet veure els diferents responsables municipals que tenien la responsabilitat de govern, sobretot, de que s'havien de dur accions endavant. Es va dur a terme en el seu moment un procés de sanejament i de reestructuració del crèdit. Altres en aquell moment no ho veien així i paradoxalment les sigles polítiques que representaven aquesta oposició avui doncs duen a terme una acció tan convergent com és aquesta de portar el deute a zero. I per tant nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, hi votarem favorablement, perquè vist el context de que tècnicament l'expedient pensem que és impecable, però que el context que ens ve d'ara en endavant, de que fins i tot tenir diners al banc és un cost, o que, bé, o que tenim uns costos per tenir els crèdits, podent, com ens permet la llei amb el romanent, aixugar aquest deute, això és positiu, i permetrà també doncs, estructurar de manera diferent els pressupostos no només de l'any que ve, sinó també els dels propers anys. El meu desig, potser jo ja no ho veuré com a regidor, espero que sí com a ciutadà, és que l'Ajuntament no torni a caure en el parany d'endeutar-se sí, però d'un endeutament sostenible per a aquelles coses que són veritablement necessàries, imprescindibles i sostenibles de pagar econòmicament. Això és el que jo voldria veure en els propers anys, perquè el deute en si mateix no és dolent, no és dolent endeutar-se sempre quan un el pugui pagar. I aquí és el que, vaja, jo personalment entenc el que és dèficit, el que és retorn de crèdit, etc, etc. No? El dèficit en si mateix no és positiu, sinó que no parlem d'això, però va molt lligat, no? El dèficit és negatiu si es va creixent i no el pots pagar. Pot ser positiu si d'alguna manera afavoreix una certa reactivació econòmica, no? que d'alguna manera permeti un retorn. Per tant, avui crec que és un dia bo per l'Ajuntament, és un dia que no sé si jo em pensava veure mai, la veritat, de veure com l'Ajuntament paga 20 i pico dies i té un deute zero. Per tant, felicitar-nos tots i que el que podem dir, vista aquesta trajectòria, aquesta visió, és que Junts per Capellades hi votarà favorablement.
Molt bé, moltes gràcies, representant de Vila de Capellades.
Bé, jo no sé si és una, diguem-ne, una acció convergent o no, podríem mirar l'històric i no sé si podríem dir mateix. En tot cas, la voluntat d'aquest equip de govern i de l'anterior equip de govern sempre ha estat, des d'un inici, millorar la situació econòmica de Capellades, i doncs, aquests moviments que presentem avui, no només aquests sinó els següents, doncs, permetran que Capellades doncs, tingui molt més múscul per poder invertir i per poder avançar doncs, en molts dels projectes que tenim sobre la taula i que doncs, ja tenim ganes de poder-los veure doncs, com una realitat. No? En aquest sentit, a mi sí que m'agradaria doncs, avui agrair la feina tècnica de l'àrea d'Hisenda, no només en aquests últims mesos sinó en els últims anys, que sabem que s'ha treballat molt dur doncs per tenir aquesta situació avui dia com la tenim i tenir l'oportunitat d'estar doncs, aprovant el que aprovem.
Molt bé, moltes gràcies, representant d'Esquerra.
Bé, un parell de comentaris sense diguem-ne ànim d'extendre'm havent escoltat diguem-ne certes recomanacions abans de començar el ple, però sí, sense tampoc deixar passar certs comentaris del ple, que són al capdavall els que consten en acte i el que venim a fer aquí. A mi també m'ha agradat haver escoltat per part del representant de JunsperCat doncs un tipus de discurs que també ens podem remetre a les actes, que precisament era el discurs no convergent en aquella època, sinó dels altres partits, el de que l'endeutament no era ni bo ni dolent en si mateix, sinó que depenia de la capacitat de retorn de cada ajuntament i que en el seu moment els diferents endeutaments que havien tingut els diferents ajuntaments, tant convergents com socialistes com d'Esquerra Republicana, eren els endeutaments que estaven dintre de la legalitat i eren els endeutaments que l'Ajuntament podia anar retornant. Les legalitats evidentment han canviat, ara no entrarem pas a jutjar diguem-ne si justament o no justament, les legalitats han canviat i cada govern s'ha anat adaptant a aquestes legalitats, a aquests marges, diguem-ne, límit d'endeutament. No? Llavors, evidentment, el 150 de què ha parlat, ell pot parlar també en 15 anys, però sí que hi ha hagut moments en què s'ha estat el 90 i el 80 i el 105, quan el marge d'endeutament era del 120 i del 110 i, per tant, tot això es feia de forma, el que dèiem, sense cap recriminació per part de cap organisme superior. També voldria recordar que precisament com que s'ha esmentat el vot contrari del partit que ara és en el govern i per tant entenc que s'adreça a Esquerra Republicana el vot contrari en el moment en què el govern de l'època de Convergència va plantejar el pla de sanejament. També només a títol d'inventari recordar el pla de sanejament que es va presentar aquí. És veritat que va comptar amb el vot contrari d'Esquerra Republicana perquè va mantenir en el seu moment que plantejava uns préstecs per retornar, per sanejar l'Ajuntament, superiors a la capacitat de retorn que tenia l'Ajuntament. Nosaltres vam votar contràriament, cosa que no només no ens penedim, sinó que, i això sí que és una, diguem-ne, sap greu utilitzar, però és un argument molt convergent, ens va donar la raó al mercat, ens va donar la raó als propis bancs, no? Els crèdits que es van aprovar en el pla de sanejament que havia de concertar l'Ajuntament van ser els propis bancs els que no els van concedir l'Ajuntament perquè allò era impossible de tornar. Es va concertar una quantitat molt inferior, de fet poc més de la meitat, i prova, diguem-ne, contundent que era sobredimensionat és que, doncs, això, que demanant-ne menys es va poder tornar tot, i ara arribem a aquestes situacions, diguem-ne, fruit de la bona o mala gestió de tothom i fruit de les noves legalitats. També voldria recordar, i no és, diguem-ne, a costa de cap govern dels que som aquí, que també hem d'entendre que molta d'aquesta despesa que no s'ha pogut fer durant tot aquest temps en què s'ha comentat que bé, que la crisi ens ha posat a tots en els nostres llocs, molta d'aquesta despesa que no s'ha pogut fer al final ha anat a les costelles de tots els nostres veïns i veïnes que han deixat de tenir certs serveis o certes inversions que aquest Ajuntament no ha pogut fer perquè aquests organismes superiors en algun moment han determinat que els ajuntaments tenen un límit d'endeutament, fins i tot encara que tinguin la capacitat de retorn, molt inferior al que tenien. I, evidentment, quan no pots gastar perquè no et deixen, també és més fàcil estalviar. Llavors, no dic ni que sigui cap fruit ni de la bona ni de la mala gestió de cap dels que som en aquesta taula, però no posem només en el cistell de les coses bones el fet de que ara molts ajuntaments puguin disposar de més diners, sinó també recordem que molts ajuntaments poden disposar de més diners perquè han estat obligats a deixar de fer coses que eren en benefici de tots els nostres conciutadans. Jo crec que també ho hem de posar en valor. I m'afegeixo al que s'ha comentat fa un moment. Creiem que hem d'estar tots contents de la velocitat dels nostres serveis tècnics per poder, ja que la llei ens obliga a certes coses que no podem triar, com per exemple, doncs això, si tenim romanent, abans hem de tornar-lo amb els bancs que no pas dedicar-lo a inversions que puguem creure, doncs ja que això que no podem triar, no és diguem-ne fruit ni de la voluntat de Junts per Catalunya ni d'Esquerra Republicana, sinó que és una obligació d'aquestes entitats superiors que ens protegeixen tant, que no ens deixen gastar en el que nosaltres creiem que necessiten els nostres veïns. Doncs bé, agrair l'esforç i la competència tècnica i la direcció política, per, ja que només tenim aquest marge, fer-ho en els terminis els més ràpidament possibles per amortitzar el deute de manera que ens alliberi diners en el proper pressupost per poder-los destinar a inversió, ja que no ens l'han deixat destinar directament. I per tant, evidentment, hi votarem a favor, en part per convicció i en part per obligació. No podem fer altra cosa amb aquest romanent que amortitzar el deute.
Volia fer un parell de gràcies. Volia fer un parell de consideracions. Primer de tot, agrair al portaveu, bueno, als representants del PSC i de Junts per Capellades, que s'han expressat públicament que ens votaran a favor. Penso que és un gran dia per avui. Partim d'un ajuntament a dèficit zero, vol dir que, com ja han dit els meus companys anteriors, vol dir que començarem un any amb una capacitat d'inversió important pel bé de tots els capelladins i capelladines, que hem de fer aquesta millora que crec que en molts aspectes és molt necessària. Aquesta és una consideració que agraeixo a tots vosaltres que ens dongueu aquest recolzament. I l'altre punt és, com també ja s'ha expressat anteriorment, portem un parell de mesos, novembre i desembre, realment forçant la màquina, tant a la gent d'intervenció, tot el departament d'intervenció, secretaria, realment hem anat
molt ajustat de dates, de dies, i perquè bueno, estàvem en un procés de negociació amb bancs, i això sí que és un agraïment especial, i a la posició, perquè possiblement en algun moment no vam donar la informació que tocava, però bueno, el fi era, crec que era un fi molt important, que és el que avui passarem a votar. Res més. Passem a votació, doncs, a l'aprovació, modificació de crèdit de l'Ajuntament de Capellades. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, PSC i Junts per Capellades.
Vots en contra? Abstencions?
Ciutadans.
Moltes gràcies. El següent punt, el 2.3.3, és segons el dictamen de la Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, presentem al ple l'aprovació, reconeixement extrajudicial de crèdit. Passo la paraula al regidor d'Hisenda.
Val, com sempre dic, quan sona la paraula aquesta extrajudicial sembla que fem alguna cosa estrany. No és ni menys que ajustar en un termini tancat despeses que corresponien a un altre exercici. Per tant, ajustem amb aquest exercici del 2019 unes factures per import de 94.438,32 euros que estan especificades amb el quadre adjunt que tenen vostès el document. Res més. Això és dictamen. Es vota o no es vota?
Sí, sí. Gràcies. Passo la paraula al representant de Ciutadans, PSC, Junts per Capellades. Vila de Capellades, Esquerra, gràcies. Passem a votació. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Capellades.
Vots en contra? Abstencions?
PSC i Ciutadans.
Gràcies. El següent punt, el 2.3.3, és el dictamen de la Comissió de Comunicació, Governació i Hisenda, que proposa al ple l'aprovació del reconeixement d'extrajudicials del crèdit. Passo la paraula al regidor d'Hisenda. Ai, perdó. Perdoneu. Sí. Sí, perdoneu. És l'aprovació de l'amortització d'endeutament de llarg termini. Perdoneu, hi ha hagut un error d'abans.
Aquest és el dictamen, conseqüència del que hem comentat abans. És dir, en ell el que es fa és donat els fons disponibles de la tesoreria municipal per cancel·lar els crèdits vigents sense distorsionar els plans de tesoreria de l'any en curs. Llavors, tanquem amb el quadre que tenen vostès, el crèdit al BBVA, Santander, Mare Nostrum, antiga Mare Nostrum, Caixa Catalunya, BBVA i fons de proveïdors del Banc de Sabadell, de Bankia. L'arrendament financer de la màquina escombradora, també, la deixem de pagar, el crèdit, i el deute de conveni amb Apines. Tot això és el total, és 1.233.251,47 euros.
Gràcies. Passo la paraula al regidor de Ciutadans, al regidor del PSC.
Bé, en la línia de l'anterior punt relacionat amb aquest, com comentava, entenem que donat el romanent de tresoreria que tenim, tot i fer aquesta amortització, la previsió és que mantindrem un romanent de tresoreria positiu, tot i que tinguéssim el pitjor dels escenaris, en què els tres reconeguts del 2018, encara que en aquest any no en tinguéssim cap, continuem tenint un romanent de tresoreria positiu. Per tant, entenem que no és un exercici esbojarrat, sinó que anem a aixugar aquest deute per tenir aquest punt de partida, diguéssim, més idoni o més ample en quant a possibilitats de cara als capelladins i capelladines, sense que això impliqui, doncs això, no? És una operació arriscada que ens deixi a l'Ajuntament en una situació de romanents negatius o de fons faltes de liquidez o similars, no? Per tant, entenem que és un moviment possible, més enllà de positiu, entenem, com hem comentat tots, pels capelladins i capelladines, i en certa manera prudent. Per tant, hi votarem favorablement.
Moltes gràcies. Representant de Junts per Capellades?
Votarem favorablement.
Gràcies. Representant Esquerra? I la Cabrera? No, ja he dit ja. Val, molt bé, doncs passaríem a la votació d'aquest punt. Aprovació d'amortitzacions de tractament a llarg termini. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, PSC i Junts per Capellades.
Vots en contra? Abstencions?
Ciutadans.
El següent punt de l'ordre del dia és el dictamen també de la Comissió d'Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, que és l'aprovació de l'amortització d'endeutament de llarg termini. Passo la paraula al regidor d'Hisenda.
Val, bé, quan es va presentar la liquidació del museu, vam estar aquí comentant una mica el tema del romanent i de... fruit d'això, com vostès saben, l'Ajuntament va prestar dos crèdits a el que és el museu, un de 38.000 euros i un de 9.770 euros, com a ens dins del grup. El que nosaltres, és dir, el museu com a tal també liquida aquest crèdit, quedarà amb cap endeutament i el document aquest és per demanar l'aprovació d'aquest endeutament.
Gràcies. Representant de Ciutadans, alguna cosa a dir? Representant del portaveu del PSC?
El mateix que l'anterior, entenc que el seu organisme autònom és una extensió del punt anterior.
Molt bé, sí, sí. Representant de Junts per Capellades?
Sí, no? Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Crec que bueno, el debat va aflorar d'alguna manera en el si de les comissions informatives i avui en el ple, doncs, que l'Ajuntament va deixar uns diners a l'organisme autònom del museu. Nosaltres amb això no tenim res a dir, és a dir, el nostre punt crític no és en el fons sinó en la forma. I de fet va aflorar d'alguna manera que no s'havia fet de la millor o de la manera més regular possible havent informat el ple com crec que era preceptiu. Per tant, nosaltres des de Junts per Capellades no votarem en contra, perquè insisteixo, en el fons ens sembla correcte, el museu forma part, és algo nostre i per tant qualsevol acció de recolzament necessària a nosaltres ens hi tindreu. Ara bé, vist que no s'ha fet de la millor manera o de la manera correcta com hauria d'haver estat, nosaltres aquí sí que posem molt punt crític i posem de manifest que això no hauria d'haver passat. I per tant, bé, què hi farem? Renyem a l'equip de govern per no haver-ho fet bé i ja està, però insistim, en el fons hi estem a favor. Quan ens abstindrem?
D'acord.
L'abstenció crítica.
D'acord.
No, l'abstenció no és... Sí, no, crítica no, molt crítica per no haver-ho fet bé.
D'acord. El portaveu de Vila de Capellades, alguna cosa a dir? El representant d'Esquerres?
Sí, una mica per reproduir sense aprofundir el debat que es va tenir en el seu moment. Recordar, no és que es deixessin diners al museu en el concepte de deixar diners, sinó que és que el museu tenia unes despeses financeres per mantenir una pòlissa de crèdit i es va, diguem, optar des del govern del moment per estalviar aquesta despesa financera, que al capdavall també era una despesa per l'Ajuntament que havia de transferir al museu perquè la pogués pagar, perquè com hem dit tots i tots en som conscients, doncs bé, el pressupost és integrat, no? Això d'una banda. Després, sobre el que s'ha comentat que el procediment doncs, no devia de ser el correcte, no entraré pas a discutir-ho, precisament la prova de que no devia de ser el correcte és que ho regularitzem i ho fem ara així, però sí que vull deixar clar en tot moment que no devia de ser el correcte amb els criteris en què ho mirem avui, que tots entenem que seguim perquè tenim assessorament actual amb els nostres serveis d'intervenció actual, i en el seu moment es va fer el procediment que es va considerar adequat per l'interventor del moment. Per tant, doncs bé, ara entenem que allò no es va fer bé, ho arreglem, però no és que en aquell moment ningú amagués cap cosa de les que es feien, es va dir que aquí hi ha unes despeses que es poden estalviar, que es poden minoritzar, i la millor manera seria cancel·lar la pòlissa de crèdit, com ho hem de fer. La intervenció de l'època va decidir fer-ho així, doncs vam prendre aquesta decisió.
Gràcies. Passem a votació aquest punt, que és l'aprovació de les amortitzacions del dotament a llarg termini del Museu Molí Paperer. Pots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, PSC, Ciutadans.
Pots en contra? Abstenció?
Junts per Catalunya.
El següent punt de l'ordre del dia, de la mateixa Comissió Informativa de Comunicació, Governació i Hisenda, proposa al ple la modificació del crèdit de l'expedient 1498. Té la paraula, continua amb la paraula el regidor d'Hisenda.
Val, bé, aquesta eina que és la modificació de crèdit s'accentua principalment quan estem al tancament d'un exercici. El que fas és el que havies pressupostat amb el pressupost, doncs aquí te n'han sobrat, aquí te n'han faltat, i el que es fa és reajustar el que és el pressupost amb modificacions de crèdit. Llavors aquí el que es fa és, amb la documentació que tenen, reajustar totes aquestes quantitats i es demana l'aprovació d'aquest reajust a final d'exercici.
Molt bé, moltes gràcies. Representant portaveu dels Ciutadans, PSC, Junts per Capellades, Vila de Capellades CUP, res a dir? Molt bé, doncs passem a votació la modificació de crèdit de l'expedient 1498. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP.
Vots en contra? Abstencions?
Junts per Capellades, PSC i Ciutadans.
Molt bé, passem al següent punt de l'ordre del dia, que es proposa aquest ple la moció que presentem conjuntament als grups municipals de Junts per Capellades, Esquerra Republicana de Catalunya, Cort Municipal i Vila de Capellades CUP, Alternativa Municipal, en contra del decret digital. Té la paraula el representant de Junts per Capellades.
Bé, bona nit. Els grups de Junts per Capellades, Esquerra Republicana i Vila de Capellades CUP presentem una moció en contra del decret digital aprovat el passat 27 de novembre pel govern espanyol en funcions. Amb l'aprovació d'aquest reial decret llei es permetrà al govern espanyol intervenir internet i les comunicacions dels ciutadans sense ordre judicial. Drets fonamentals com el de llibertat d'expressió, el secret de les comunicacions o el de llibertat d'informació es poden veure afectats de manera indirecta i sense necessitat de declarar l'estat d'excepció. Fins ara només podia fer una intervenció d'aquesta naturalesa el ministre de l'Interior, en casos de terrorisme i en convalidació judicial posterior, necessària en menys de 24 hores. Ara totes aquestes garanties desapareixen. El Ministeri d'Interior i el d'Economia poden decidir quan es limita l'accés a internet sense mandat judicial. Avui ens poden intervenir al mòbil o poden cessar qualsevol activitat a internet, sense autorització judicial, al·legant motius d'ordre públic. A diferència de quan es declara l'estat d'excepció, que està regulat a la Constitució i que per a la seva aplicació és necessari tramitar-ho a través del Congrés, amb el concepte d'ordre públic no hi ha ni definició i la seva defensa tampoc té especificat cap tipus de protocol. Per tant, queda en mans de la subjectivitat de l'executiu decidir quan és necessari prendre aquestes mesures. A Europa no hi ha cap legislació similar a aquests extrems. En el país del Mobile World Congress tindrem un decret digital que va clarament contra els valors de la Unió Europea. És un decret on per primera vegada es prohibeix la innovació tecnològica. Prohibeix a les administracions públiques innovar en determinades tecnologies, com la tecnologia blockchain, i que en conseqüència va contra el progrés de Catalunya i dels seus ciutadans. En resum, és un atac a la neutralitat de la xarxa, amb la intromissió d'un ens governamental, i un atac a la llibertat d'accés i distribució de la informació. Per tant, és un decret regressiu des d'una perspectiva de dret i regressiu des d'una perspectiva de progrés social i econòmic per a tot l'Estat i per a Catalunya. En definitiva, ens trobem davant d'un intent de 155 digital. És per tots aquests motius que emplacem els grups del consistori a votar a favor d'aquesta moció per a mostrar l'oposició a aquest decret digital. Moltes gràcies.
Gràcies. Doncs passaríem la paraula al representant portaveu de Ciutadans.
Bien, nuestra formación dio apoyo a este decreto como símbolo de apoyo al constitucionalismo, al Partido Socialista, igual que lo hizo el PP, para frenar las convocatorias online y offline del lo que eran los movimientos de los grupos secesionistas, promovidos principalmente por la plataforma web de Tsunami Democrático. No obstante, ello no quita nuestra crítica tanto al momento que utilizó el Partido Socialista, ni las formas, ni lo que es la chapuza legislativa que en sí supuso el contenido de ese decreto, pero con todo ello no estamos de acuerdo con esta moción presentada y votaremos en contra.
D'acord, gràcies. Representant del PSC. Molt bé. Representant de Vilacapellades, CUP.
Bé, nosaltres ens hem afegit a aquesta moció perquè creiem que sempre s'ha de denunciar qualsevol atac a la llibertat i als drets fonamentals de les persones, més enllà del que simpatitzaria que comentava doncs, en aquest cas el company de Junts per Catalunya, més enllà dels valors de la Unió Europea. Nosaltres volíem fer un repàs una mica no, d'aquest decret. Hem de recordar que aquest decret és promogut pel PSOE, també aprovat pel PP i Ciutadans, i per nosaltres és un clar abús de poder doncs, per tal de sotmetre a tots aquells moviments emancipadors que vulguin trencar amb el règim del 78. També aprofitem per recalcar que aquesta moció no és només un atac als moviments independentistes, sinó que també vulnera qualsevol dret fonamental a qualsevol ciutadà de l'Estat. En resum, com bé diu la moció, aquest decret dona potestat a l'executiu a fer tot tipus d'intervenció, sense ordre judicial, sense declarar res, des de, per exemple, tancar portals webs, cessar qualsevol activitat a internet o intervenir, per exemple, mòbils. D'aquesta manera, el govern espanyol torna a trepitjar la separació de poders que tants cops ha defensat però que tants cops ha vulnerat i escanya una vegada més els drets bàsics com la llibertat d'expressió, la privacitat i la llibertat d'informació.
Gràcies. El representant d'Esquerra.
Bé, com a aficionat una mica a la informàtica, és a dir, és una moció que jo en diria que és un 155 digital, és, més m'altera molt pel context que està feta. Vull felicitar el senyor Chauvet i a tots plegats que han donat suport i hem presentat conjuntament amb el redactat d'aquesta moció. Afegir que és un decret d'inquisició digital espanyola, i perdoneu-me que ho digui d'aquesta manera. La seva exposició de motius ja és contradictòria, per tant, aquí és una xapussa de decret. Refermo que treu la llibertat dels individus, poden fer un estat d'excepció digital a lliure disposició per part del govern, qui governi i quan vulgui, i es passa, vaig a parlar finament pel forro, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. També limita les noves tecnologies que fins i tot s'estan desenvolupant abans de que hi hagi una pròpia llei com és el blockchain. Res més, és el meu comentari, estava molt, molt ben explicat.
Gràcies. Doncs passaríem a votació la moció presentada conjuntament per Junts per Capellades, Esquerra Republicana, Vila de Capellades CUP, en contra del decret digital. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Capellades.
Vots en contra?
Ciutadans.
Abstencions?
PSC.
Molt bé. Passarem al següent punt de l'ordre del dia. Es proposa al ple la moció per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en accés a la pensió de viudetat. Aquesta moció està presentada pel grup de Ciutadans. Donem la paraula al portaveu de Ciutadans.
Actualmente en España se da la situación grave de desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos que otros que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias de las actuales legislaciones en materia de parejas de hecho que existen en todo el territorio nacional. La decisión de constituir parejas de hecho todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8 del 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzará durante el año natural anterior el fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del causante en el mismo periodo, o el 25% en el caso de la asistencia de hijos. Al valorar los ingresos, la ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte es permanente o de carácter meramente ocasional, con lo que únicamente se tienen en cuenta los ingresos del miembro que sobrevive y en un periodo determinado, el año anterior a la muerte, convirtiendo la situación completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconoce el derecho a la pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resultaren inferiores al 1,5% veces del importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última cláusula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital, sino la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos señalados suponen una clara vulnerabilidad al artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por la que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, y al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho de la pensión pueda compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita la adopción de los acuerdos que presento, que son: instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso y a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de matrimonios civiles, así como instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año se apruebe un proyecto de ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a las de los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurren el resto de requisitos que se establecen en cada caso.
Molt bé, moltes gràcies. Passem la paraula al portaveu del PSC.
Bé, més enllà de la idoneïtat en quant a calendari d'aquesta moció, donat que s'insta un govern que encara està en procés de constituir-se i ja veurem què passa, doncs entenem que no és precisament el millor moment. Sí que és cert que nosaltres al darrer programa electoral ja incloíem la defensa de l'ampliació progressiva de les pensions de viudetat en els casos de parella sense vincle matrimonial. Però sí que és cert que en aquesta moció se'ns fa complicat de votar-la favorablement, donat que no en cap lloc es menciona la defensa i compliment dels continguts del pacte de Toledo.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Bé, a veure, aquí hi haurien moltes coses a dir. Nosaltres no hi votarem favorablement. De fet, no tenim cap informe que avali cap tipus de conseqüència legal de que si el govern pogués adoptar aquests acords que impulsa Ciutadans, i per tant, sense aquesta seguretat jurídica, que no la tenim, doncs no sabem massa si aquesta moció té molta base i té molt de fonament. Per tant, tampoc no ho sabem, per tant no hi podem votar favorablement, quin efecte pot tenir, per exemple, sobre el dret civil català. Això jo entenc que a Ciutadans no li importa gaire, però a nosaltres és una cosa que ens importa molt, perquè bona part de la personalitat d'aquest poble, d'aquest país, es basa no només en l'autogovern, sinó en el dret civil propi, que ni tan sols el decret de nova planta va eliminar i ni tan sols el franquisme va eliminar. I per tant, no sabem massa bé quines conseqüències tindria en això. Dit això, com deia aquell il·lustre diputat, algú ho havia de dir, no? I poder, si em permeteu, dins aquesta corporació de 13 diputats, jo em permet, de 13 regidors i regidores, jo em permeto fer una mica aquest rol, no? I veig una incongruència quan diu que els ciutadans opten entre el matrimoni i la parella de fet. No tinc res, jo personalment no tinc res a dir, em faltaria més, és a dir, cada persona que opti el règim de convivència o el règim de legal sota el que lliurement opti a viure. Però en tot cas, si igualem, absolutament igualem, el que és una parella de fet amb el que és un matrimoni, l'opció d'optar a triar una cosa i l'altra perd tot el sentit, com substantivament també perd el sentit el que és el matrimoni i el que és la parella de fet. Jo entenc que uns quants anys enrere, quan no estava permès el divorci o quan no estava permès la unió de el que és el matrimoni homosexual, etc., doncs hi pogués haver l'opció de parelles de fet. Entenc, perquè no hi havia una altra via legal, doncs, de convivència, i per tant les lleis no ho permetien. Avui en dia, vaja, ni el matrimoni està prohibit, ni la dissolució del matrimoni està prohibit, i qualsevol hi té, vaja, es pot casar i pot fer el que li plagui, no? Per tant, escolta'm, que cadascú faci el que vulgui. Això sí, des de la meva posició ideològica, el que sí que puc dir és que quan un vol i exigeix un dret, cada dret, des del meu punt de vista, sempre comporta una obligació. Penso que els drets no són a la carta, evidentment han d'estar lliurement a l'accés de tothom, però les obligacions, des del meu punt de vista, també. Per tant, a mi també em sembla que, no, que hem arribat a un punt d'absurditat en tenir dos registres diferents. Al final, quan un optava o es deia parella fet, és que jo no tinc per què firmar res, no? Cap problema, cadascú fa el que vol, però al final estem fent el mateix, estem fent dos registres amb dos pisos diferents en aquest moment de l'Ajuntament. Per tant, són tota una sèrie de coses que jo no li veig la conseqüència, no? Per tant, hem guanyat en drets, s'ha de seguir guanyant en drets, hauríem d'analitzar les conseqüències que hi poden haver amb els fills o no, per tant, escolta, qualsevol parella que es quedi viuda i pugui tenir fills, bueno, hauríem de veure, evidentment, que han de tenir els mateixos drets, no? El que passa, doncs, prèviament també hem de ser conseqüents en quins efectes pot tenir una cosa o l'altra, no? Però insisteixo, més enllà del marc filosòfic que haureu averiguat que el meu és conservador i no me n'amago pas, però tampoc no me n'amago pas de que em nego, que em canviïn el marc mental i descafeïnin el valor de les paraules, perquè em sembla que les paraules tenen valor i no l'han de deixar de tenir. En tot això, també sóc molt liberal en el sentit de que cada persona opti a fer el que li doni la gana i que no es vegi coaccionat per ningú a fer l'estil de vida que més li plagui, evidentment. No? Cadascú ha de tenir l'absoluta llibertat, però la llibertat és una cosa, és a dir, és més fàcil a la vida ser esclau que ser lliure, perquè ser esclau, bueno, doncs és molt fàcil. Et diuen el que has de fer i ja està. Ser lliure, doncs ser lliure porta que un ha de triar i al final el que no es pot és tenir tot. I aquesta és la nostra posició i per tant no hi votarem favorablement.
D'acord, gràcies. El representant de Vila de Capellades, CUP.
Sí. Bé, malgrat la moció el que vol és equiparar les condicions entre parelles de fet i el matrimoni en relació a la facilitat d'accessibilitat de la prestació de viudetat, i d'entrada això ens podria semblar bé, el que ens plantegem nosaltres és l'ús que se'n fa de la pròpia prestació. O sigui, històricament, la contingència protegida ha estat la carència econòmica que causa la mort de la parella. Amb el pas del temps i les noves circumstàncies s'està produint una desvirtuació de la finalitat amb la que es va crear. Aquesta prestació en el passat cobrava força i sentit, especialment per les dones que no cotitzaven i eren dependents econòmicament de la parella, ja que la divisió sexual del treball els hi relegava l'espai en l'àmbit del treball domèstic no remunerat. I després de la mort del cònjuge era l'única font d'ingressos. Aquesta situació encara es dona a dia d'avui, malgrat les dones hagin accedit al mercat de treball, tot i que en menys mesura. El que volem qüestionar és el fet que qualsevol persona que compleixi els requisits hi tingui accés, encara que disposi d'ingressos propis suficients mitjançant la força de treball remunerada. Això ens porta a entendre que s'ha desvirtuat per allò que es va crear i el que fa és premiar, en certa forma, aquelles qui decideixen formalitzar la seva relació com a institució familiar reconeguda legalment. Per tant, hi ha persones que estan gaudint de la prestació i no en tindrien una necessitat. Dit això, creiem que per mantenir el sentit original de la prestació, d'una banda, caldria regularitzar-ho sota criteris de necessitat econòmica i vulnerabilitat del nucli de convivència que sobreviu, ja sigui de forma unipersonal o amb persones dependents a càrrecs. De l'altra, creiem que s'hauria de contemplar altres formes de convivència efectiva o no, ja que coneixem tots i totes que la dificultat d'accés a l'habitatge condueix a diverses persones a conviure sense una necessitat que es doni una relació sexoafectiva, sinó moltes vegades que aquestes convivències són per motius de gran pes de necessitat econòmica. Per aquests motius no ens oposem a la possibilitat de que altres formes d'unitat de convivència hi tinguin més facilitat en l'accés, tenint en compte que malauradament encara avui en dia hi ha persones que especialment, i especialment les dones que depenen econòmicament de la parella, però tampoc hi podem votar a favor per les mancances i biaixos assenyalats, i en aquest cas ens abstindrem.
Gràcies. El representant d'Esquerra Republicana.
Bé, Esquerra Republicana també ens abstindrem, entenem el sentit de la moció i no hi estem per a res en contra d'equiparar aquest dret que proposa el representant de Ciutadans. El que passa que entenem que la moció és molt curta, les diferències, la discriminació entre les parelles de fet i els formalment matrimoniats, com diria el regidor de Junts per Catalunya, van més enllà de la pensió de viduïtat. Tal com estem ara, doncs, una parella de fet no pot fer una declaració de l'IRPF conjunta, ja no té aquesta possibilitat de valorar si li convé o no li convé. Coses anecdòtiques com que no pugui demanar un permís de matrimoni, perquè evidentment no hi ha l'acte formal de matrimoni, no? Però coses més serioses com en un cas d'una separació, se la queda el titular de l'habitatge, sigui quina sigui la situació de tots dos, perquè com que no hi ha cap vincle legal més enllà del registre de parelles, i en canvi les parelles casades doncs se'l quedarà la persona més necessitada, no? En cas de les parelles de fet, doncs no, serà el titular de l'habitatge. I com aquesta hi ha força altres elements discriminatoris, no? Llavors entenem que una moció que realment reguli l'equiparació més enllà de la pensió de viduïtat, de tots els altres fets en què ara persisteix aquesta discriminació, seria la més apropiada i la que podria comptar més amb el nostre recolzament. I d'altra banda, una reflexió enllaçant amb el que ha dit el representant de Junts per Catalunya, que bé, nosaltres tenim el dret civil català, el Codi Civil de Catalunya, en les parts que permeten ser regulades, evidentment no les pensions que depenen de la Seguretat Social, i aquí com que nosaltres no recaptem, nosaltres no repartim, no? Però en tot el que sí que depèn del Codi Civil català sí que estan equiparades les parelles de fet respecte als matrimonis, cosa que no està a la legislació espanyola, i per tant nosaltres allà on podem fer-ho ja ho fem, equiparar els drets de parelles estables i de matrimonis. Així que, bé, ens abstindrem. Creiem que la via no és anar a reformar un reial decret espanyol que necessita moltes altres reformes, més enllà de que nosaltres no el vulguem i no ens el sentim nostre, i que el que ens convé a nosaltres precisament és deixar de dependre d'aquests reials decrets i d'aquestes legislacions que són profundament injustes. Hi ha una mica, com s'ha dit abans amb el tema del decret digital, és que ja no és que siguin injustes vistes amb ulls de persones que viuen a Catalunya, sinó que són injustes per se. I per tant la nostra alternativa és dotar-nos de totes les capacitats i que el nostre Codi Civil sigui la nostra legislació única i que la nostra capacitat de recaptació i de distribució de pensions amb criteris tant per la viabilitat com per altres casos depengui només de nosaltres. Per això ens abstenim, no tant perquè tinguem cap manifestació contrària a l'equiparació de les pensions de viabilitat, sinó perquè creiem que és completament insuficient.
Molt bé, gràcies. Doncs passaríem a votació la moció presentada pel representant de Ciutadans. Vots a favor?
Ciutadans.
Vots en contra?
Per Capellades.
Abstencions?
PSC, Esquerra Republicana i la CUP. No s'aprova la moció.
No s'aprova la moció. Molt bé. Doncs sense cap més punt a l'ordre del dia, passaríem als precs i preguntes. Com sempre començaríem pel representant de Ciutadans. Res? Representant del PSC, precs i preguntes. Ja.
Un parell de cosetes només. El safareig que precisament dona nom a aquest edifici té una sèrie de pintades a la columna que queda al costat del carrer del Pilar. Entenem que per dignificar l'espai us demanaríem que es netegessin i de la mateixa manera la porta hem vist que està trencada, té vidres trencats, no funciona, us demanaríem que hi poséssim fil a l'agulla a reparar-la perquè al final acaba sent, permeteu-me l'expressió, un niu de porqueria de quedar-se oberta com està a dia d'avui i entenem que és un espai del poble que hauria d'estar en unes condicions millors. D'altra banda, sí que també us faríem un prec. Com ja hem comentat en reunions prèvies, tema pressupost, entenem que hi ha accions previstes en tot l'enllumenat de la via pública, però sí que us demanaríem, a la mesura del possible, una major cura o una major celeritat a solucionar les incidències en aquestes dates que venen d'aquí endavant, perquè entenem que són dates on tots ens movem força pels carrers i entenem que hi ha llocs que més enllà de la molèstia que estiguin a les fosques donen o provoquen sensació d'inseguretat a totes i tots i per tant entenem que en aquestes dates, si més no en totes, cal posar-hi cura, però en aquestes dates encara amb una mica més d'intensitat. I d'altra banda el carrer, la cantonada del carrer del Fusa amb carrer Call, hi ha una senyalització que entenem que és, no sé si és fora norma o és antiga, que prohibeix la circulació de vehicles de dos rodes. Entenem que és una senyalització que ha quedat allà, que portem arrossegant, perquè ja, si no recordo malament, ja va haver-hi alguna que es va retirar fa uns quants anys. Per tant, ara que amb els canvis que es van fer a Sarrià de Ter hi ha per allà més moviment de vehicles, entenem que fa una mica de mal als ulls veure-la allà, si no té gaire sentit que estigui. Per tant, us demanaríem que, si és així, doncs, es tragués. I finalment, desitjar bones festes i bon any a tots els capellins i capelladines, donat que aquest és l'últim ple no de l'any, però sí que entenem, abans de festes formalment, per tant, desitjar això, no? Bones festes i un feliç any a tots els capelladins i capelladines.
Molt bé, molt bé. Contestaré després, farem tots de cop. Passo la paraula al representant de Junts per Capellades.
Res, avui seré molt breu, com que sé que esteu, tothom està esperant de veure una victòria, doncs només us desitgem bones festes i bon any, però també un bon Nadal. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies. Representant de Vila de Capellades, tens alguna cosa a comentar?
Esquerra.
Jo Abans de tancar l'acte volia fer tres punts molt ràpids. Aquest matí ens hem llevat, jo precisament, que la primera notícia que he vist és que l'Ajuntament d'Igualada aprovava la connexió de la seva aigua a la Llosa de Cavall amb un percentatge bastant important, no? Com tots sabem, això era un objectiu molt clar per millorar la sobreexplotació de l'aqüífer Carme Capellades des de feia molt temps. Jo, com a representant de l'Ajuntament de Capellades, formo part de la Junta de l'aqüífer Carme Capellades i dir-vos que era un punt que des del, ja amb l'etapa anterior i amb aquesta hem continuat. En totes les reunions de la Junta de l'Aqüífer Carme Capellades nosaltres ja hem una mica l'agut a Malaia, i sí que després de l'etapa aquesta de ceguera que estem passant, que va ser a partir del juliol quan van ja marcar normes més clares, es veia que hi havia una intenció des de l'ACA realment aquesta vegada sí a fer passos convincents amb la connexió i a pressionar l'Ajuntament d'Igualada, que finalment avui ha sigut aquesta notícia la que ens hem llevat, no? Des del punt de vista de la Junta de Govern, jo com a president de la Junta de Govern crec que és un primer pas, no és el decisiu, per acabar amb aquesta sobreexplotació de l'aqüífer Carme Capellades. I com a capelladins i capelladines crec que ens hem d'estar molt contents perquè anem avançant i poder acabar amb aquesta sobreexplotació que realment possiblement ens pugui solucionar el tema de la bassa. No. Aquesta era la primera reflexió. Si algú de vosaltres creu que hi pot afegir alguna qüestió en aquest tema, algun dels representants del consistori, su, no?
Bueno, crec que està bé que hagués sortit avui aquest tema. Jo crec que simplement afegir que d'alguna manera posa sobre la taula que la lluita incansable des del consistori i també sobretot des del carrer a la defensa d'aquest aqüífer dona els seus fruits, encara que hagi hagut de passar molt de temps. Animar a que la gent segueixi batallant, no? Perquè al final els resultats acaben sent visibles.
Molt bé. Jo la segona reflexió que volia fer, però només que reflexió, és convidar-vos als regidors, tots els regidors, que pel proper divendres a 2:45 de la tarda, aquí a la sala de la biblioteca, que farem la recepció municipal de Nadal. Esteu tots convidats. I res, com tots hem dit abans, jo us desitjo unes bones festes de Nadal i ens veiem el dia 30 al ple. Res més. Si hi ha alguna pregunta per part del públic, donem el tema. Doncs donem per acabat el ple d'avui. Gràcies a tots. Bon dia.